Sí. Això significa cremetes i tal. Llavors, escoltar música també em va molt bé, sobretot de Bryan Adams, és com que em fa relaxar i em fa molt feliç. I després, més menys superficial, doncs intentar relativitzar les coses i pensar, això que m'està preocupant realment té rellevància a la meva vida? M'importa? No. Doncs intentem apartar-ho, tot i que a vegades em costa. Ja està.
Fantàstic.
Déu-n'hi-do.
M'heu encantat, perquè a més heu fet una barreja entre... No, lo teu, Joan, és com molt transcendent i molt transversal a la vida, i la Núria ens ha regalat els petits detalls, no?
Sí,
que també
són
importants.
Ah, bueno, i m'he deixat el més important, que és, jo que no visc amb ells, veure la meva família.
Ara, sempre això.
Jo els divendres, quan veig a la meva família, em passen tots els mals, tots. Sempre. Ja puc haver tingut la pitjor setmana. Uf.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies per compartir-lo, m'ha agradat molt. I la pregunta ara és, la traslladem als oients. Podeu enviar les vostres respostes, truquets, per ser una mica més feliços. El vostre racó de la felicitat, el que normalment no us falla, doncs, si voleu compartir-lo amb nosaltres, serà preciós i ens encantarà. I, a més, optareu a la cistella Capbravo. 663-99-30-62. Respostes, missatges de veu o per escrit al 663-99-30-62. Encantats d'escoltar-vos o de llegir-vos.
M'agrada molt, Rafa, la pregunta d'avui. I, com deia la Núria, jo, per ser una miqueta més feliç, a mi m'agrada molt la música i em poso molt Paco de Lucía.
Radio Estel. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si cremar el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, doncs arriba el moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, una història de superació personal que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui toca parlar d'un clàssic de casa nostra, del Rei de la Màgia, la botiga de màgia més antiga del món.
Correcte. De la botiga de màgia més antiga del món i de la primera escola de màgia de Barcelona. Per tant, parlarem de màgia, parlarem de la història de la botiga i coneixerem l'empenta d'una família que no volia que tanqués un lloc tan emblemàtic com el Rei de la Màgia.
Per tant, avui coneixerem
la persona que regenta el negoci des del 2020. Avui coneixerem Pau Martínez. Martínez té 34 anys i és el gerent de la botiga de màgia més antiga del món. És la quarta generació que gestiona la botiga El Rei de la Màgia, situada al carrer de la Princesa número 11 a Barcelona. Allà tenen tota mena de productes de màgia, uns 1.500 en total, i a banda dels aficionats més fidels a la màgia, per la botiga també hi han passat grans noms al llarg de la història. El Mag Larry, el Mago Pop o Joan Brossa, per dir exemples de casa nostra. D'altres de coneguts internacionalment poden ser
el director de cinema Francis Ford Coppola o l'actor Leonardo DiCaprio. A la botiga, però, no tot sempre han sigut flors i violes. Des del 1878, l'any de referència dels primers documents de la botiga, han hagut de superar guerres, pandèmies i les crisis econòmiques que n'han derivat. Fins i tot en alguns moments puntuals van haver de tancar la botiga sense saber si la tornarien a obrir. Una afició, les arts marcials. I una cançó, la que sentim de fons, Piano Man, de Billy Joel. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Pau Martínez, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Pau, què tal?
Ara entrarem en més detall a conèixer la teva història i el vincle amb la botiga, però primer de tot, què significa per a tu que la botiga celebri enguany 146 anys?
Doncs, home, un any més, primer de tot, i per molts més, esperem que això segueixi així, però al final és un continuarà, o sigui, estem sempre doncs, pensant en el futur i al final és això. Jo el que espero... I el que penso moltes vegades és, vale, i el dia que jo em retiri, espero poder-me retirar. Això de la jubilació està complicat. No sé com anirà. Però, i el dia que jo em retiri, què passarà amb això, no? M'agrada pensar de vegades amb això, perquè tinc molt clar com m'agradaria que fos en el meu mandat, com si jo fos aquí ara el president del govern, però ostres, m'agrada pensar també en el futur, no? I veure com serà aquest 200 aniversari. Això seria molt divertit de veure.
Hmm. Ets mag, il·lusionista, i això et ve de família. Quan s'interessen tons pares per la màgia?
Els meus pares, bé, el meu pare li ve des de ben petit, l'afició de l'il·lusionisme, i després de l'actoratge. Ell va estudiar interpretació i direcció a l'Institut del Teatre i des de ben jovenet doncs, practicava màgia i era client del Rei de la Màgia. Tot això va fer doncs, que ell comencés en el moment del teatre independent, a l'època doncs, de la dictadura franquista, i de fet va ser doncs, una de les persones que va començar a tractar la màgia des d'una vessant més teatral i va ser dels primers mags que ho van petar parlant en català en el país. D'això li va donar, sobretot, doncs, una bona trajectòria i moltes, bueno, moltes opcions de treballar, com Déu mana, no? I a la meva mare doncs, li va venir a través del meu pare. Ella era actriu, es van conèixer doncs, bé, a l'escenari i van acabar fundant doncs, aquesta companyia de màgia que en el seu moment doncs, es va dir Capsa Màgica Teatre.
Estem parlant de la Maria Rosa Llop i de Josep Maria Martínez. Ells van acabar convertint l'afició en l'ofici i al cap de poc ja vas néixer tu. Recordes el primer truc de màgia que vas aprendre?
Sí, en recordo... En jugava amb diversos de petit, però sí que recordo el primer que vaig aprendre assajant-lo, practicant-lo i interpretant-lo amb un guió establert. Mm-hmm. No? Crec que tenia uns 3 anys i escaig, i és un joc clàssic de la botiga que el seguim venent, que és un dau de fusta molt maco, que s'entrega a examinar, que pesa, és un bon totxo de fusta, i es tapa amb una caixeta de cartró, desapareix de la caixa i apareix dins d'un barret. Doncs aquest és un dels primers jocs que vaig aprendre a fer, sí.
Tu no vas tindre opció, no? Vull dir, vas aprendre màgia del que t'anaven ensenyant ells.
Sí, de fet, de totes maneres, també el meu pare va tenir una manera d'ensenyar una mica estranya. Que això, quan era petit, no ho sabia valorar o no ho reconeixia. I ara ho aprecio molt perquè bueno, m'ha servit molt al llarg de la vida i crec que m'ha educat molt bé. I és que els jocs senzills per d'iniciació sí que me'ls ensenyaven a fer, però quan volia saber alguna cosa que no em tocava, no me l'explicaven. Si no tenia el nivell, o si era una cosa professional, o alguns dels jocs que ells feien a l'escenari, no me'ls explicaven. El meu pare em deia, si esbrines com funciona, tu prova, si és que no, et diré que no. Si és que sí, et diré que sí, t'ho ensenyaré i t'ho explicaré. Aleshores, això em va servir doncs, perquè jo sempre estava doncs, fent una mica de detectiu, no? Intentant esbrinar cosetes. I això que sí que és veritat que si des de ben petit intentes assajar, practicar aquesta observació... Doncs, home, això després et serveix per moltes coses a la vida. I bé, està molt bé.
De seguida, Ruth, seguim amb aquest bon rotllo de la màgia abans, però notícia d'última hora, ja tenim sobre la taula sentència en el cas Dani Alves. 4 anys i 6 mesos de condemna per violació, més condemnat a pagar aquests 150.000 euros d'indemnització a la víctima. Aleshores, aquests 4 anys i 6 mesos se li haurà arrestat el que ja ha complert de condemna a Dani Alves, portava un any de presó. Suposo que es quedarà en 3 anys i 6 mesos de violació, i dic suposo perquè cap allà, quan estiguem arribant cap a les 11 del matí, en parlarem de tot plegat amb un advocat penal que ens ho aclari tot plegat, però sí que volia donar aquesta notícia d'última hora, que és aquesta sentència que esperàvem avui per les 10 del matí de Dani Alves, aquests 4 anys i 6 mesos per violació, més aquesta condemna a pagar els 150.000 euros d'indemnització a la víctima.
Gràcies, Joan.
Dit això, continuem.
Sí, sí, seguim. Estàvem parlant, no, de tota la part més d'infantesa, de com ton pare t'ensenyava la màgia, vigilant molt que t'explicava i que no, i que tu poguessis descobrir-ho per tu mateix. T'agradava la màgia?
Sí, m'agradava molt veure-la. Després de petit, sempre deia que no seria mag. No sabia el que... Tampoc tenia ni idea del que volia fer, bueno, sí que de petit deia, vull ser paleontòleg, perquè m'encantava Jurassic Park. Després vaig descobrir que ser paleontòleg era anar amb un pinzellet i guanyar-te molt malament la vida, perquè n'hi ha pocs que triomfin, no? Aleshores, això se'm va passar cap als 10 anys, més o menys. Després també, amb això de la paleontologia, també anàvem al tema de l'arqueologia, perquè m'agrada molt Indiana Jones, de petit, en la mateixa línia. Vaig descobrir que tampoc tindria un revòlver, un sombrero i un fuet, aleshores, doncs, ho vaig deixar estar. Sí que, igualment, el negoci familiar, el business, doncs, des de ben petit ajudava per guanyar-me una paga, tant internament, muntant jocs, o ja quan vaig tenir uns 15 anys o així, doncs, ajudant a atendre la botiga, etc. I això em va començar a agradar. És a dir, no ho veia com la meva professió de futur, però m'agradava. I tot això, doncs, poc a poc et va anar creixent fins que amb 20 anys o 18-19 ja vaig decidir del tot entrar en el negoci familiar, perquè al final me l'estimava molt i m'agradava, sí, sí.
Va començar tot plegat, Pau, com una mena de joc?
Sí, entre cometes sí. També tenia la part avorrida. I els meus pares cada cap de setmana s'anaven a fer bolos i jo anava amb ells. Això és un conyazo per mi. A més, era un espectacle que el veia cada cap de setmana 4 vegades. Però sí que és veritat que era un món que internament, doncs, no el rebutjava. Sí que, clar, el fet de que jo sempre deia no vull ser mag era perquè des de ben petit veia també la precarietat del sector o veia els problemes que hi havia amb aquesta professió. Però això després, quan creixes, ho veus en qualsevol àmbit, en qualsevol sector. Evidentment hi ha coses bones i evidentment hi ha moltes de dolentes, no? A tot arreu. Aleshores, doncs, bé, al final vas triant, vas filant prim i em vaig quedar amb l'il·lusionisme.
Per tant, tu vas ja néixer envoltat de màgia, però com s'has començat a fer màgia? Vas a l'escola? Quins són els primers passos per aprendre a fer màgia?
Ara mateix, els primers passos per aprendre a fer màgia és desaprendre'n, perquè tothom ens ve ensenyat d'internet. Això ha canviat molt amb els últims 10 o 15 anys. YouTube em sembla que té 15 anys o una cosa així, no? Aleshores, abans no hi havia aquestes eines i la màgia era un àmbit molt més secret. Aleshores, la gent no et venia gens a presa i podies modelar bé als alumnes, per dir-ho així, no? Els futurs il·lusionistes o simplement a la gent que vol començar amb l'afició. Ara, avui en dia, si vols aprendre a fer màgia, el primer que fas és buscar Google, buscar YouTube. Aleshores, comences a aprendre'n malament. Perquè, evidentment, doncs, la informació n'hi ha molta i bona n'hi ha molt poca, com a tot arreu a internet, quan vols començar amb qualsevol afició. Aleshores, clar, tothom ja ve que sap fer algunes cosetes o que... Bueno, ha començat a aprendre coses que no li toquen, no? Com qui vol aprendre el violí i ostres, abans de saber-lo agafar ja està interpretant ostres, dius, no, tio, no? Hem de començar per lo bàsic. Aleshores, primer s'ha de començar per la iniciació bàsica, com sempre, i com se n'aprèn? És complicat. I això també m'agrada molt comparar-ho amb la música o amb els esports. Quan diuen, no, és que jo faig màgia, vale. Tu quan fas un esport no fas esports. No? Fas futbol, fas el gimnàs i fas, no? Fas calistènia o te'n vas a fer pàdel, però no fas tots els esports. O quan fas música el mateix. A veure, sí, pot ser polifacètic i tocar altres instruments, però no vas a classe de música i toques una orquestra sencera tu solet. En màgia hem de ser una orquestra sencera, no? A vegades ho dic molt, un mag és un one man army, és una persona, una festa d'un sol hombre. Aleshores, ostres, això és complicat. Aleshores, al principi has de focalitzar una mica l'energia en començar per coses molt senzilles. La manipulació de cartes la recomanem molt, perquè amb una baralla de cartes tenim moltes opcions. Al final són 52 petits objectes que t'hi caben a la mà i que t'ofereixen transformacions, canvis de colors, endevinacions, prediccions. O sigui, té un ventall de possibilitats molt més gran. No sé si vas a fer màgia amb dues monedes, que tens dues monedes i vas pelat amb dos objectes que tenen dues cares, no? Aleshores, això ho recomanem molt per començar a agafar un hàbit d'assaig i començar amb coses senzilles, perquè més important és la interpretació. Aleshores, si et focalitzes en tècniques molt complicades, que has d'estar pendent de com el teu cos està realitzant uns actes secrets sense que es notin, després la interpretació mengua i se't veu nerviós, les mans se tremolen I clar, un mag és un venedor. Al final és com qualsevol actor, has d'interpretar un personatge i has de vendre una història. I si està mal venuda, la màgia no funciona.
Què va més ràpid, el cap o les mans?
El cap. El cap. Sempre diuen que els mags hem de tenir unes mans molt àgils. Sí, però el cervell molt més. De fet, les mans, si poden ser lentes, millor. No? De vegades ho diem en màgia, també. Com més clar, com més claredat hi hagi en l'acte màgic, més impossible serà l'efecte.
I quines habilitats s'han de tindre per ser mag? No sé si això, ser ràpid, tindre paciència en l'aprenentatge?
La paciència, més aviat que ser ràpid. De fet, en màgia, jo sempre ho dic, pots estar tota la vida aprenent jocs de màgia senzills i fàcils de realitzar i no te'ls acabaràs mai. Aleshores, aquí hem de... Si una persona es comença a aficionar, ha de tenir molt clar quin nivell vol assolir i que això tampoc el frustri, perquè és un art que tens moltes possibilitats. Si vols evolucionar tècnicament, ho pots fer, i si et vols quedar en una iniciació bàsica per tota la vida, sempre podràs disfrutar de fer jocs senzills, i tot i que siguin senzills no vol dir que siguin menys impressionants que els difícils.
Pau, hi ha hagut grans booms del sector de la màgia després de que sigui Harry Potter, que sigui l'il·lusionista, que sigui el gran showman...
Sí i no. Jo crec que la màgia sempre té uns inputs en els que situa en la seva moda. No? De fet, el sector ho demanda. És a dir, tenim una societat que demanda que sempre hi hagi alguna cosa de màgia pululant. I quan no hi ha alguna cosa, de cop brota perquè ho demana, i aleshores doncs vam tenir, del que jo recordo, perquè soc del 90, més endallà no t'ho puc dir, però del que jo recordo, doncs, per exemple, el Copperfield. No? En aquella època, doncs, tothom va recordar el Copperfield, va ser el primer mag, el primer artista que feia gires mundials omplint estadis.
Amb aquell tren, eh?
Clar. Mm-hmm. I t'omplia el Sant Jordi 3-4 vegades. Allò era una animalada. I tenia un programa mundial, mm-hmm, que es va retransmetre per tot el món. Va ser un fenomen i un fenomen social, doncs, que va donar boom a l'il·lusionisme. Després, doncs, a principis dels 2000, la saga Harry Potter, no?
Ho heu notat, això, a l'escola?
Sí, bueno, i a la botiga també, i encara es nota, perquè encara et venen famílies per Nadal o per l'aniversari, és que al nen li agrada molt Harry Potter i volem un joc de màgia perquè sigui una mica Harry Potter. Vull dir, bueno, és que Harry Potter ha vingut per quedar-se, no? Bàsicament, ja diuen, a més a més, que van fer un remake de les pel·lis, amb una sèrie, sí, em sembla, o alguna cosa així, sí, sí, vull dir, que volen tornar a treure. Vull dir, aleshores, després, doncs, i després és com els mags mediàtics, no?, que tenim el McClary, uh-huh, o el Màgic Andreu, també, en el seu moment, uh-huh, el Mago Pop, que és el gran elefant a l'habitació, que en diem nosaltres. Vull dir que també ha esdevingut un fenomen social en aquest aspecte. Sí que és veritat que l'Antonio, doncs, si vas a França, els mags francesos no el coneixen, no?, però aquí a Espanya, hosti, milions d'espectadors. Vull dir, això és un hito que cap monologuista...
Deixa'm preguntar-te una cosa que ha generat certa polèmica dins del món de la cultura, i jo entenc que l'il·lusionisme també és cultura i també ha de ser cultura. El Mago Pop és teatre?
Sí, tot és teatre. Al moment que et posis un escenari, fas teatre. Feia el que fa. Un polític fa teatre. I molt ben fet, de vegades. Això no ho hem d'oblidar, que... Aquí després hi ha un altre tema, que és el que considerem... La màgia, evidentment, és teatre, és cultura i és espectacle. La dansa és teatre? Sí, és una art escènica. Podríem definir aquí si és teatre de text o... No? Però és una art escènica, la màgia, evidentment. Mm. Encara que ara fem un joc de màgia, que després el farem, això no deixa de ser un petit teatre de cop.
Deia, Pau, perquè van sortir les dades l'any passat sobre les dades d'espectadors a Catalunya i van superar amb xifres històriques el nombre d'espectadors a les butaques dels teatres, i molta gent dins de la cultura deia sí, però moltes d'aquestes entrades són del Mago Pop i, per tant, això no podem considerar teatre.
Clar, aquí hi ha un tema. És com quan l'Scorsese parla de Marvel. Vale. Aleshores, hem de valorar també quin tipus d'entreteniment doncs tenim en la societat. Tenir un espectacle que, si no te'n vas a Las Vegas a veure'l, no el pots veure, i tenir-lo a Barcelona és un èxit. I això és el que ha fet l'Antonio. Aleshores, per veure un espectacle de màgia com el que fa l'Antonio, el pots veure o al Paral·lel, o a Las Vegas, o alguna vegada per bueno, és que no hi ha més. Mm. Aleshores, clar... és el que dèiem, és entreteniment, i ha sigut l'espectacle que ha venut més de tot el país. Doncs ha sigut el millor entreteniment, el millor producte que s'ha pogut oferir a dalt d'un escenari. I ara qui el valorarà críticament amb pitjor, millor, el que tu vulguis. Però al final els números són els que són. I quan vas a veure Los Vengadores, doncs és la pel·lícula més taquillera de la història. Doncs l'entreteniment guanya, en aquest cas, pot guanyar la qualitat. Sí, pot guanyar visions crítiques, etc. Sí, però no deixa de ser entreteniment.
Com en este cas que ara estaves explicant del Mago Pop, què s'ha de fer o com se pot arribar a ser un gran mag?
Si aconsegueixes un coixí milionari, es faciliten les coses, evidentment. L'Antonio se l'ha guanyat, eh? L'Antonio se l'ha guanyat. Aleshores, no, per ser un gran mag, el primer que s'ha de fer és el que dèiem, assajar, practicar, deixar-te recomanar, deixar-te rodejar per gent més intel·ligent que tu, perquè amb la màgia el que ens passa moltes vegades, quan es comença, això ho veiem també de vegades amb nanos joves, és que la màgia et dona un poder, social, i és que de cop tens unes habilitats secretes que la resta de gent no pot conèixer. No és com si fas malabars. I si fas malabars... doncs, clar... Vale, pot ser impressionant, no?, el que fas amb les masses, però tothom sap com ho fas. Però amb la màgia, doncs, la gent no sap com funciona. I això et dona... et puja un ego. Aleshores, hi ha gent que li va molt bé perquè és molt tímida o té aquesta mancança de comunicació social, i amb la màgia, doncs, s'entreu, perd vergonyes i li funciona molt bé, i hi ha gent que es torna una mica massa egocèntrica. Això hem d'intentar sempre, doncs, que apartar-ho i tirar endavant. Què és el que passa aquí? Podem ser grans mags aficionats per als nostres amics, familiars, fills, nets, criatures, o si ens hi volem dedicar, això és una altra bona part, doncs és un sector que està ple de taurons, com tot el sector de l'artístic, de qualsevol, inclús la ràdio. Aleshores, doncs, bé, complicat. Dedicar-se a la màgia, jo els dic als meus alumnes, sí, però fes-te funcionari. I els caps de setmana ja faràs bolos, però primer aconsegueix una feina estable.
Parlem una mica ara de la història de la botiga. Fes-nos 5 cèntims, qui va fundar la botiga i una mica com ha anat creixent al llarg dels anys.
Sí, el rei de la màgia, nosaltres hem anat venent sempre i dient-ho totes les entrevistes, que es va fundar el 1878 per en Joaquim Partagàs, i ara fa un anyet i escaig que hem acabat descobrint que no. Aleshores, en Joaquim Partagàs, aquest il·lusionista del 1800, a l'any 78 el que fa és comprar el negoci a la família d'un mag que va morir. Aleshores, li canvia el nom pel rei de la màgia, que era el seu nom artístic, es veu. Aleshores, no tenim constància de com es deia el negoci abans ni quan es va fundar. Sí que sabem que el nom artístic d'aquell mag es deia Conde Patricio, avui en dia amb aquest nom no aniríem enlloc, i ara estem seguint, bueno, hem localitzat, en principi, on hi ha una tomba de la seva família, que estan allà diversos enterrats, per anar-ho a visitar i veure aquella gent qui són... No? I a partir d'aquí seguir una mica la pista, si trobem alguna nota més, però està complicat perquè els arxius de l'època són els que són. Aleshores, doncs bé, en Partagàs sí que, doncs, des del 78 regenta la botiga, va obrir inclús un teatret a les Rambles que feien llanterna màgica, sessions de cinematògraf quan el cinema es començava a utilitzar, els principis d'ús en societat eren màgia, i aquest senyor va portar la botiga fins que va morir, bàsicament. Sí.
Llavors va agafar... Qui va agafar llavors la botiga?
Aleshores ve en Carles Buccelli, de nom artístic Carlston, que a l'any 31 agafa la botiga amb molt mala sort, perquè després esclata la Guerra Civil, i doncs bé, la botiga d'allà va trontollar, evidentment, qualsevol cosa artística catalana, perill, no?, durant la postguerra i la dictadura. A més, després, doncs, bueno, hi ha una cosa que li hem d'agrair d'en Buccelli, i és que ell era homosexual, i encara, doncs, ho tenia pitjor. De fet, estava a les llistes negres i, de tant en quant, doncs, la botiga estava tancada una setmana perquè estava al calabós i, bueno, rebia una pallissa, aquestes cosetes de l'època. Va tenir sort, que es va salvar de qualsevol pena capital, però bé, també amb molts esforços va mantenir la botiga oberta també fins que es va morir. Jo això espero no fer-ho, però podem jubilar tranquil·lament. I bé, el 81 mor, i aleshores la botiga està un parell d'anys trontollant, 3 anyets o així. La seva neboda, doncs, la va seguir portant amb un parell de mags, fent malabars, però realment del negoci, doncs, no, bueno, no, la gestió no se'n van sortir, i la van posar en traspàs. I allà és quan entra la figura d'en Joan Brossa, que era molt amic d'en Carles Buccelli i en aquell moment també dels meus pares, i en Joan Brossa, doncs, és conegut que li encantava la màgia, era un gran mag aficionat, i ostres, estava molt encaparrat en que la botiga no tanqués. I va anar a buscar el meu pare, que sabia que el meu pare, doncs, de petit, li havia fet molta il·lusió sempre poder treballar darrere la mà. Jo i el Butxell sempre havia dit que no n'era cap ajudant. Doncs en Brossa doncs, va ser una mica qui va agafar mon pare i va dir, ei, Josep, que toc d'alerta, que això està tot a tancar, però mon pare, hòstia, però jo no tinc diners, com ho podem fer? Estic fent bolos, em va bé, però la botiga és un merder. I en Joan, doncs, bueno, van fer una espècie de crowdfunding de l'època i van reunir diners en una, bueno, de la gent cultural de l'època i llavors van anar a la caixa, això és divertit. Van anar, el Joan va dir, no, anem a demanar un crèdit. Un pare, hòstia, però un crèdit, m'he d'endeutar ara. Diu, sí, anem a la caixa. I van anar a la central de la caixa. El Brossa era conegut per no tenir ni un compte bancari. O sigui, la gestió monetària que feia de la seva vida era horrorosa, pobret. I van anar a la central de la caixa i directament van demanar pel director. I ja, bueno, tenen cita. No, però sóc en Joan Brossa, digui-li al director que el vull veure. I bueno, la senyora, doncs, van trucar, ah, sí, doncs pugi, tal planta. I van anar allà i van demanar un crèdit pel rei de la màgia. I el director, vale, però quina solvència tenen? No?
I ho avala tot això, no?
I el Joan Brossa va dir, no, la solvència la dono jo, que parlo per ell, que és amic meu, i que... Ah, vale, bueno, doncs doni'm el DNI. El meu pare no el porto, el DNI, no l'ha portat mai a sobre. Ah, bueno, doncs digui-m'hi. El van escriure i li van donar un crèdit sense presentar la documentació, sense cap tipus de... Això no sé si es pot dir, suposo que sí, han passat molts anys. I a més li van dir...
És ara la caixa,
sí,
ves?
Sí, sí, sí. Ara els millors foten tots a la presó. I llavors li van dir, bueno, on el vol el crèdit? A quin compte? I mon pare va dir, ostres, doncs no, ara no tinc el compte a sobre, no me'l poden donar amb efectiu? I sí, sí. I li vam donar els diners amb efectiu, va sortir del... O sigui, va atracar un banc legalment.
Legalment,
sí, sí.
Ara anirem acabant i em faràs un truc de màgia, que de fet, pel que mos has avançat, ho faràs amb el telèfon mòbil.
Sí, anem a fer una mica de mentalisme.
Som-hi?
Sí, vinga, va, a veure, anem a provar. Agafa el mòbil. Sí, sí, agafa.
I fa el Joan, eh?
Sí, Joan, a veure, hi ha un tema... bueno, sí, espera, fica que no se't desbloquegi.
Exacte.
Vale?
Sí, ens el canviem.
Vale, ens el canviem, que no em vegi. Anem a provar... Val. Seria casualitat, eh?
Sí.
Si tenim el mateix...
codi.
El mateix codi.
Codi
no
per desbloquejar, eh?
Exacte, posa'l. Vale?
Posa el meu, eh?
Posa el teu.
No.
No.
No?
No.
Bueno, no, tampoc. Bueno, clar, és que seria casualitat, no? T'imagines?
Uau,
no.
Merda el truc.
Anem a fer una cosa. Jo... bueno, o sí, no sé què seria més fort, eh? Aleshores, fixa't. Vaig a... Vull que cliquis,
sí?
Vale? Quatre números random.
Random, eh?
Random.
Que no sigui el meu, eh?
Que no sigui el teu, random.
Val.
I el telèfon del Pau.
No? Vale.
No.
Ara jo et transmetré coses.
Val.
Vale? Això és com la pel·li d'origen del Nolan i el DiCaprio.
Uau.
DiCaprio. T'inculcaré la idea. Sí. Vale? T'inculcaré la idea per tu, que no són dos anys bloquejar, per tu, potser penses que t'has imaginat tu.
Sí.
Potser reps el meu pensament, la meva veu realment al teu cap, no ho sabem, però tu ves posant el que era allò, vale?
Val.
Aleshores, el primer número, te l'estic enviant, l'estàs rebent. Posa'l.
Però ha de ser el meu? No té
un número qualsevol.
No? El número que estàs rebent. Tu estàs rebent un número mentalment.
Sí.
Sí, encara que no t'ho creguis. Tu l'estàs rebent. Fora.
Val.
Sí?
Sí.
Hòstia, però hauré de canviar el codi després perquè l'estan gravant. Vale, va, t'envio un altre.
Sí.
És mitjanet aquest, perquè no et confonguis, vale?
Vinga.
Posa'l. Vale, va. Fem més difícil? T'envio els dos de cop.
Sí?
T'envio una... Va. Fot-li.
Vinga.
S'ho estan pensant, eh? Mira'l!
Hòstia! Ha funcionat! No m'ha funcionat mai, tu!
Com?
Sí.
Per què?
Bueno, per què? Perquè és màgia, tio.
També és veritat,
sí,
també és veritat.
Sí, ha encertat.
Fem-ho diferent.
Uau!
Com que un altre?
T'atreveixes a fer-ho al revés?
Ara ha de fer ell el truc, no, Joan?
Sí?
Ha de fer el...
T'atreveixes a enviar-me el codi?
Sí.
A veure...
Déu.
Ara no graveu, que si no tothom sabrà el seu codi. Enviem el primer número, va.
Va.
Ostres, m'està...
Està pensant, eh?
M'està arribant un 4. No els diré tots, perquè no... Enviem el següent, va.
Va.
Hòstia, aquest és baixet, eh? Aquest és molt baixet. T'atreveixes a fer-ho dels dos alhora o fem un per un?
No, fem.
Els dos alhora?
Sí.
Sí? Ostres, està per la vintena, eh? aquí el tens.
L'ha desbloquejat.
No jugo més.
Ara, si vols, ho podem fer amb l'aplicació del CaixaBank. La tens per aquí o què?
No tinc amics a la caixa.
No? Ben fet, jo tampoc.
Que bèstia.
Sí, no?
Sí. Però bueno, que bèstia.
Però en part és culpa teva, vull dir... Sí. Vull dir, la transmissió l'has fet tu la segona Mira, vegada, eh? Però no és tan difícil.
No,
no, creure, tu has de creure.
Clar, 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 clar.
Home, si no t'ho creus, evidentment no
funciona. Que bèstia, Pau, sí, sí, sí. De veritat.
Déu-n'hi-do.
Que bèstia.
Bueno, màgia, mentalisme. Però el mentalisme és avorrit, però això és més divertit. Pots, sí, sí. Pots desbloquejar. Ah, després jo recomano, quan aprens a fer aquest tipus de jocs, has de tenir responsabilitat. És una cosa com l'Spiderman, no? No pots anar espiant tot amb el mòbil.
Clar, clar, clar. T'imagines?
Bueno, a veure, potser algú s'ho mereixeria, però, però hem de ser solvents.
Mm. Escolta, m'has dit DiCaprio.
Sí.
Què?
Bé, senyor que va venir. Ahir va venir...
Senyor que va venir, eh?
Ai, calla, calla, primícia.
Epa!
Epa, ahir va venir... No me'n recordo del nom, ara sóc un desastre.
A què es dedica?
D'aquests, de
Hollywood.
És actor.
Coi, el general Zod de Superman...
Ara m'enganxo.
Sí, he vist la sèrie i tot, eh? Nueve Maravillosos Extraños... que malament estic quedant ara en directe.
No. Espera't.
Ho estem tots buscant.
Sí, sí, sí. El general Zod.
Espera't, eh?
Dos vegades nominat a l'Òscar.
Dos vegades nominat a l'Òscar?
Sí.
Mare de Déu.
El Michael Shannon.
Uau.
I la Kate Harrington, que és la seva dona.
Uau.
Van passar a la botiga.
Però...
Va amb la família, de vacances.
Per què? Sí, sí. No sé, què té el rei de la màgia?
Va, estem a prop de Picasso, això ajuda. aleshores, bueno, doncs, estàvem amb la família i res, van comprar un parell de jocs per les nenes i res, jaja. Jo no estava segur per això si era ell, perquè és superalt, no te l'imagines tan alt, és un 90 i pico. I, clar, vestit de carrer amb les nenes i tot, i dic, hosti, és ell. He vist la pel·li de L'Hombre d'Acero del
M'encanta.
Mil vegades, i era en plan, és que és ell. I no li vaig voler dir tampoc, eh? No vam fer la foto, però bueno, vam passar. I el DiCaprio, doncs bé, cosetes aquestes, que al final fem els espectacles privats, a part dels shows que fem en obert. Això, si voleu comprar entrades als oients, a l'abril acabem temporada... I al març ja està tot ple, així que heu d'aprofitar, si no després ja tornem a l'octubre. Aleshores, això després també ho fem en privat. I en DiCaprio doncs, va ser un d'aquests personatges doncs, que van agafar un espectacle per ells. Sí, sí. Mm-hmm.
Doncs moltíssimes gràcies, Pau, per haver vingut avui a la caravana i explicar-nos totes aquestes anècdotes i deixar-nos bocabadats amb el que has fet.
Que
com xulo, era previsible, però...
Que xula és la màgia.
Fantàstic.
Pau Martínez, propietari de la botiga El Rei de la Màgia, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Ràdio Estel. La caravana. Amb Joan Trias.
38 minuts que passen de les 10 del matí i ara sí, ja coneixem la sentència a Dani Alves per l'agressió sexual que va tenir lloc a la nit del 30 de desembre del 2022. Una noia de 23 anys al bany d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. El futbolista ha estat condemnat per agressió sexual, pel que sabem, a 4 anys i 6 mesos de presó. A les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hi tenim el nostre company Pau Massip. Pau, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques de tot plegat? Què en sabem de tot plegat?
Doncs, com deia, fa poc hem rebut la sentència que se li ha comunicat a Dani Alves, a l'exfutbolista blaugrana, 4 anys i mig de per la defensa, per els advocats de la víctima.
Pau, perdona, fem una cosa. Intentem nova connexió perquè et sentim una mica malament i vull recuperar-ho bé això per escoltar bé les informacions que ens puguis donar a aquesta hora. Mentrestant, el que dèiem, notícia d'aquesta hora a les 10 i pocs minuts, ho hem conegut. Coneixem la sentència a Dani Alves per l'agressió sexual que va tenir lloc la nit del 30 de desembre del 2022, una noia de 23 anys al bany d'un reservat de la discoteca Suntot de Barcelona. El futbolista ha estat condemnat per el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 4 anys i 6 mesos de presó per aquesta agressió sexual. Intentem de nou la connexió. Pau Massip, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Ara sí que t'escoltem perfecte. Quina és aquesta darrera hora? Què ens pots explicar a aquesta hora des del Tribunal Superior de Justícia?
Doncs, com dèiem, acabem de conèixer aquesta sentència. Una de les coses que es destaquen és que el tribunal considera aprovat el discurs de la víctima, la versió de la víctima, considera que la noia que va patir l'agressió sexual no ha mentit, que ha explicat sempre la mateixa versió i que, tot i que potser en algun moment d'aquest any llarg en què ha durat tot el procés hi ha hagut alguna cosa que ha canviat en el seu discurs, bàsicament és perquè o se'n recordava després del trauma psicològic que ha patit per culpa d'aquesta agressió, o simplement perquè li preguntaven coses diferents. Però, com dèiem, la víctima, el tribunal considera que sempre ha mantingut la seva mateixa versió i per això considera que l'agressió sexual que va cometre Alves està aprovada i l'ha condemnat a 4 anys i mig. Tant, com dèiem, els advocats de la víctima com Fiscalia es mostren satisfets, per dir-ho d'alguna manera, perquè consideren provat això, no? Que per molt que s'hagi intentat posar en qüestió la versió de la noia, consideren que el tribunal reconeix que aquests fets van passar. De fet, podem escoltar un dels advocats de la víctima, David Sainz, que ho explicava just al sortir del tribunal.
Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas. Y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que pasaron.
Exacto, ahora lo que estamos pendientes es que sí, ja sigui per part de l'advocat de Dani Alves o pels de la víctima o fins i tot per part de la Fiscalia, si algú d'ells pensa en recórrer aquesta sentència, perquè sí que ens comentaven que els 4 anys i mig són, com si diguéssim, la pena mínima, perquè justament Dani Alves, els fets es van cometre el 30 de desembre del 2022, que és els mesos en què es va aprovar la llei del consentiment, la coneguda com a llei del només sí és sí, i es va baixar la pena mínima de 6 a 4 anys. Al cap d'un temps, després de veure doncs, justament casos com aquest, no?, en què si fins a llavors les penes mínimes eren de 6 anys, llavors molts condemnats per agressions sexuals es beneficiaven i baixaven la pena a 4 anys, doncs justament Alves també és un d'aquests beneficiats, com que el delicte el va cometre durant aquest interval de temps, durant aquests mesos en què la pena mínima era de 4 anys, doncs per això l'han condemnat només a 4 anys i mig. També li reconeixen com a atenuants, com a mostra del seu penediment, per dir-ho d'alguna manera, el fet de que ja havia pagat la fiança de 150.000 euros. Això sí, també el condemnen a que no es pot apropar a la víctima ni mantenir-hi cap mena de contacte ni visual durant 9 anys i mig, també, i a una distància d'un quilòmetre, del seu domicili o del seu lloc de feina.
Pau, aquesta hora, deixa'm fer-te tres preguntes, sobretot plegat. La primera, no sé si saps si la víctima hi era a la lectura de la sentència.
No. De fet, no hi era ni l'advocada, com si diguéssim, titular, que li va portar tot el judici els tres dies que vam estar aquí. Hi havia simplement un dels seus ajudants i la procuradora, que són els que sí que hi han de ser. El que sí que ens consta que hi era, no sé si era una altra de les preguntes, és a Dani Alves. Uh-huh. Ell, en principi, sí que estava aquí. No, no estava a la vista, estava als calabossos d'aquí de l'Audiència de Barcelona. Estava a la part de baix, no uh-huh. estava dalt. Això sí que estava aquí.
Segona, em deies, és possible que recorri aquesta sentència, però no ho ha confirmat cap advocat encara, eh?
No, també hem de tenir en compte que ara estava mirant el document, és un document de 61 pàgines que totes les parts es volen mirar amb calma, volen llegir-se amb atenció, hi ha diferents aspectes, hi ha diferents consideracions, i per això no han volgut aventurar-se a dir si recorreran o no, perquè... és això com es comentava, no? O sigui, per una banda, tant Fiscalia com els advocats de la víctima estan satisfets perquè consideren que s'ha provat que el discurs de la noia no era fals, que ella sempre va explicar la veritat i sempre va mantenir la mateixa versió, però clar, sí que és veritat que ara ho estàvem mirant allò una mica en lectura en diagonal de la sentència i el tribunal... confirma la versió de la víctima, però sí que diu que, clar, que al final el que va passar dins del lavabo, més enllà dels relats de la víctima i de Dani Alves i de les proves que van poder recollir els Mossos, tampoc es pot saber al 100%, i que, bé, reconeixen que al final que Alves tingués confusions, diverses versions, que primer digués una cosa, després una altra, no és una prova de càrrega sobre la seva culpabilitat o directament contra ell, en aquest sentit.
I la darrera, Pau, sí que et demano que facis una mica de llum i color. Suposo que amb molta expectació mediàtica a les portes del Tribunal Superior de Justícia, a l'Audiència de Barcelona.
Sí, la veritat és que sí que... Jo crec que no va ser tan... No, avui no hi ha tanta gent com sí que havia passat els dies del judici, que hi havia la imatge de centenars de periodistes i càmeres enfocant l'entrada del tribunal. Avui sí que hi són molts, però no tants. I sí que he sentit, per exemple, companys que parlaven portuguès, m'imagino que companys que treballen per mitjans de Brasil per explicar la sentència, però és això, sí, hi ha expectació, però no és tanta com la de l'altre dia. De fet, per posar un exemple, recordem que vam explicar que durant els dies del judici estaven tots els accessos controlats, havíem d'anar amb una acreditació, amb una enganxina, tots els periodistes per identificar-nos, no ens deixaven passar per segons quines zones de l'edifici del tribunal, i avui no, avui hem pogut entrar amb normalitat, ens hem d'acreditar, com sempre, però hem pogut entrar amb normalitat i recórrer l'edifici i cap problema.
Pau Massí, moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. T'escoltem el butlletí informatiu de les 11 i els següents butlletins, on suposo que s'aniran ampliant totes aquestes informacions i totes aquestes reaccions posteriors. Pau, gràcies, una abraçada, que vagi bé. Fins ara.
Merci, fins ara.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
descobreix tot un territori mancant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
A veure, us explico, quan queden 10 minuts per arribar a les 11 del matí, la Fundació La Caixa presenta la nit Top Secret al Caixa Fòrum de Barcelona. Serà divendres que ve, 1 de març, i consistirà en una nit temàtica dedicada a descobrir l'univers dels espies a través del cinema, la música, la literatura i el joc. Caixa Fòrum Barcelona obrirà les portes a partir de les 7 de la tarda del vespre perquè els assistents gaudeixin de diferents experiències com l'espai de lectura comissariat per l'escriptor Carlos Zanón i la crítica Mary Cuesta, una fuita, una escape room temàtica on fins i tot un joc de preguntes i respostes sobre el món de l'espionatge hi podrem trobar. Per presentar-nos l'esdeveniment i donar-nos més detalls, ja podem saludar Albert Penya. Ell és coordinador d'activitats de la Fundació La Caixa. Albert, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia a tothom.
Ara ho dèiem, Albert, un munt d'activitats programades per la tarda-nit del proper divendres. Quines activitats destacaries de tot el que es farà al Caixa Fòrum de Barcelona?
Totes, en tenim un munt i us ho explico ràpidament, eh? Però tenim un munt d'activitats relacionades amb aquesta fantàstica exposició que es diu Top Secret, Cinema i Espionatge, que és una exposició, com sabeu, coorganitzada amb la Cinémathèque francesa i que aprofundeix en aquesta vinculació tan interessant entre el cinema i l'espionatge, val? Quines activitats tenim? Doncs moltíssimes. En un mateix espai, el vestíbul de Caixa Fòrum, el visitant podrà gaudir de tres microxerrades relacionades amb la temàtica de l'exposició, el cinema i l'espionatge. I els participants d'aquestes microxerrades han estat proposats, com tu deies, pel Carlos Zanón, que és el comissari de la nit temàtica, col·laborador de Vanguardia i també comissari del Festival Literari Barcelona Negra, que s'ha fet ara fa pocs dies a Barcelona, amb molt d'èxit. Doncs ens aproparem a l'espionatge amb aquestes microxerrades des de diferents perspectives. Per un cantó, comptarem amb l'escriptora Laura Ferrero, que ens farà una reflexió a partir del seu llibre Els astronautes sobre la temàtica del secret. El secret és un tema molt important i molt vinculat a l'espionatge, però en aquest cas ho farà des del seu llibre a partir d'una fotografia familiar, com es recomposa el record d'una família que ja no existeix. Això és un exemple d'aquest prisma tan interessant que pot donar a les microxerrades i enfocament des de diferents punts de vista. O en Juan Carlos Galindo, que és redactor del País i coordinador del Bloc Elemental, ens parlarà també sobre les diferents sèries d'espies, que n'hi ha moltíssimes i molt xules i molt divertides, destacant els seus trets principals. O en Noel Ceballos, també periodista de diferents mitjans culturals, i escriptor, també, reflexionarà sobre l'autoparòdia en el gènere de l'espionatge en el cinema. Hi ha moltíssimes obres, des d'Austin Powers, moltíssimes que se'n riuen d'ells mateixos, també, una mica en aquest gènere. I això està molt bé, perquè ha creat un subgènere específic. I entre aquestes microxerrades i microxerrades hi haurà un grup de música que amenitzarà una mica la vetllada, que és un grup de música que es diu Laura Fises & Co., que bàsicament el que fa és una aproximació des del jazz, el swing, el blues, funk, amb un repertori molt ampli i forma part de la convocatòria del Departament de Música de Fundació de Caixa de microconcerts. Així podem unir aquestes microxerrades i amenitzar-les també amb aquesta música. També, perquè tenim més coses encara, comptarem amb un quiz o amb un joc de preguntes i respostes allà en directe, també el vestíbul, a càrrec de la gent de Trivia i dinamitzat també per ells, on posem a prova l'espectador sobre els seus coneixements en relació al cinema i a l'espionatge. D'on ve el nom de James Bond, quins orígens familiars tenia Mata Hari, descarregant una aplicació al mòbil, allà en directe, es podrà participar i respondre a aquestes preguntes i podràs veure la teva classificació i si has guanyat, si has perdut, en quina posició has quedat i tot dinamitzat per aquesta gent de trivia.
Boníssim.
I, tot, i també, i no he acabat, encara que vaig molt ràpid, ja gairebé acabo. També hi haurà, un còmode espai de consulta i lectura de llibres, sí, referents al gènere literari de l'espionatge, tant de novel·la com també de còmic i novel·la gràfica. Val? I un escape room, però l'escape room sí que recomanaríem que, bueno, va amb reserva prèvia, s'ha de fer mitjançant la web de Caixa Fòrum, perquè es divideix per grups, i hi ha diferents estacions i proves distribuïdes pel Caixa Fòrum, on el visitant podrà participar en grup, amb una missió secreta i especial.
M'encanta.
I per últim, hi haurà un concert a l'auditori de Caixa Fòrum, aquest sí amb entrada, del grup Spanish Brass, i que farà un repart de bandes sonores relacionades també amb la temàtica de cinema i espionatge.
Per tant, la diversió, la difusió, la cultura... quins diries, Albert, que són els objectius principals d'aquesta iniciativa temàtica dedicada al món de l'espionatge?
Bueno, bàsicament, l'objectiu que tenim és donar a conèixer l'exposició. L'exposició que tenim, complementar-la, d'alguna manera, obrir-la a altres perspectives i que ningú se la perdi, perquè aquesta exposició romandrà a Caixa Fòrum fins al 12 de març. I amb la mateixa entrada del concert d'Spanish Brass, el visitant la podrà gaudir aquest mateix dia de la nit temàtica fins a 11:15, amb horari especial. Normalment les exposicions tancaran a les 8, però aquest dia, com estem de festa i volem celebrar aquesta nit temàtica, tenim obertes les exposicions fins a les 10:30, l'exposició de Top Secret.
Per la gent que no els conegui, Albert, qui són Spanish Brass?
Spanish Brass és un quintet de vent molt reconegut i que interpretarà diferents bandes sonores de la història del cinema i espionatge, entre les quals podem destacar doncs James Bond, La Pantera Rosa, per exemple, o algunes de les músiques que han acompanyat a les pel·lícules d'Alfred Hitchcock relacionades també amb l'espionatge. És un quintet que és una garantia i que té una gran legió de seguidors que segur que no ens fallaran aquella nit.
Mira, entre ells, jo mateix, seguidor de tot aquest món que sempre crida molt l'atenció. I atenció, perquè no sé si ho destacaves ara, però hi haurà una part gastronòmica.
Sí. D'això és més... És top secret, eh? Però,
val.
Sí, evidentment, els companys de Caixa Fòrum sempre... Els restaurants sempre fan com una oferta gastronòmica relacionada amb les temàtiques, de les nits temàtiques, en aquest cas, perquè de redundància, i en aquest cas farem... Hi haurà unes tapes preparades i només puc dir en primícia que el James Bond, si vingués a prendre's la seva copa preferida, la podria trobar d'oferta aquella nit a Caixa Fòrum.
Quin clàssic, quin gran clàssic. Sí. Albert, per tothom que hi vulgui participar, què és el que hem de fer, va?
Què és el que heu de fer? Pues venir a Caixa Fòrum. Si voleu gaudir del concert de Spanish Brass, comprar l'entrada mitjançant la pàgina web i amb això tindreu dret també a visitar l'exposició de forma gratuïta fins a les 11:15. Si no, també podeu apropar-vos al vestíbul de Caixa Fòrum i veure totes les microxerrades, el concert de Laura Ancó, Laura Fisas Ancó, i l'espai de lectura, etc. Això podeu només apropar-vos al Caixa Fòrum. I si voleu participar a l'Escape Room, heu de reservar també mitjançant la web de Caixa Fòrum. Molt fàcil, i teniu temps perquè fins divendres que ve. Però, si no us voleu quedar sense entrades, concert d'Spanish Brass, agafeu-les ara.
Aquesta nit meravellosa, que serà el proper divendres, dia 1 de març, però em deies, Albert, que l'exposició continua,
L'exposició és fins al 12 de març, per això també, dintre d'aquestes nits temàtiques, també les fem com, sempre com l'últim comiat, abans de l'últim cop de difusió, perquè la gent s'assabenti, i pugui venir a veure'ns i pugui disfrutar no només de l'exposició, sinó de tot això que us estem oferint, vinculat i també des d'altres perspectives que complementen la visió que hi ha del cinema i l'espionatge.
Albert Penya, coordinador d'activitats de la Fundació La Caixa, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora i destacar-nos una gran nit com aquesta. Jo no me la perdré, espero que molts oients tampoc, perquè segur que val molt i molt la pena. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, us esperem. Gràcies.
Un minut i arribem a les 11 del matí. De seguida connectem amb el butlletí informatiu d'aquesta casa, amb Júlia Julbe, amb Pol Corredoira, però també amb Pau Massip, des de, com escoltàvem, el Tribunal Superior de Justícia, i aquesta darrera hora que hem conegut uns minuts després que arribéssim a les 10 del matí, aquesta sentència de Dani Alves sobre la taula a 3 anys i mig de presó, 4 anys i mig de presó. Anem al butlletí informatiu i tornem de seguida amb més continguts amb Alonso en les dones i Núria Rosa al capdavant d'una entrevistassa que jo no em perdria. Fins ara.